Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Mònica Planes, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, avui ens portes una història que molt recordem, sobretot la generació boomer, els altres, per exemple, els Tadella segur, ja, és el que dèiem, no la recorda, que és la d'un nen que podríem dir va ser captat pels tibetans. El nen, se'l va anomenar el nen lama espanyol, que es diu... Es diu perquè continua dins així.
Ocel.
Ocel. I que molts el veien amb ell el nou gran lama.
Era la reencarnació del lama Yeshe.
Ah, exacte.
I, per tant, tenia una gran autoritat quan creixés per convertir-se en una gran figura dins de la comunitat budista.
A la plataforma HBO estrenarà la setmana vinent, dijous 3 de novembre, aquest documental que no us deixarà indiferents, dirigit per Lucas Figueroa i protagonitzat pel mateix nen que va estar estudiant durant 18, un grapat d'anys fins que va fer 18, al Tíbet, amb un lloc on ell, doncs, en fi... va passar tota mena de vicissituds.
Era instruït pels monjos budistes, és a dir, la seva mare i el seu pare vivien en una comunitat budista que hi havia a l'Alpujarra.
A Bubión.
Correcte. Bubión
va ser després.
És el poble de la mare,
sí,
on viu la família de la mare. A l'Alpujarra és on hi ha aquesta comunitat budista que construeixen ells, una persona dona els diners perquè es puguin instal·lar allà. I allà neix aquest nen, l'Ocel, pocs mesos després que hagi mort el lama Yeshe, que és la gran figura espiritual en aquella comunitat. Era un monjo budista que havia servit com de pont entre Orient i Occident. I es va fer molt popular tant als Estats Units com a Europa perquè era un monjo, que n'hi deien un monjo hippie, perquè tenia ganes d'establir, doncs això, contactes entre les dues cultures i estendre un amic a la religió budista a
els occidentals.
Aleshores, després de morir-se aquest senyor, que mor prematurament, neix aquest nen i el consideren la reencarnació del lama Yeshe. Si us sembla, escoltem un fragment de com el telediario d'aquella època i l'informe semanal explicaven aquesta notícia.
Fue una historia sorprendente. Al morir el lama Yeshe en 1984, sus discípulos visitaron el centro budista de las Alpujarras en Granada. Allí había nacido un bebé que parecía la reencarnación del lama Yeshe.
Se dice que Ocel Ita Torres, así se llama este niño, es la reencarnación de uno de los más importantes maestros budistas.
Ara sentireu a la seva mare, el 1988, explicant el somni que té ella quan està embarassada de l'Ocel, pocs dies després que es morís el lama Yeshe. Ella té un somni.
Un somni, sí.
I aquest somni contribueix a fer pensar a la comunitat que aquell nen podia ser la reencarnació. La sentireu a ella l'any 88 i després sentireu que li canvia la veu perquè és ella en aquest documental afegint una mica de història en aquest somni que va tenir ella en el seu moment.
Yo tuve un sueño a los 3 meses de morir el lama Yeshe y cada vez que yo pasaba por delante de él sentía realmente al contacto con sus manos una impresión como bastante fuerte, ¿no? Era como una sacudida, como si un rayo entrara dentro de mi cuerpo. Él cogió mi cabeza con sus manos, me miró de una manera muy fija y la puso debajo del agua. El agua entró por dentro de los orificios de la nariz y de la boca. Y para mí era una sensación completamente como de gozo, ¿no? Como una sensación al contrario de lo que podría ser la sensación del agua dentro, como de ahogo, ¿no?
Fue un bliss, un goce, una experiencia orgasmal, pero nada que ver con el orgasmo ni nada de eso. O sea, algo superior, como una experiencia que nunca se me olvidará.
En aquest documental...
Aquesta que heu escoltat és la mare.
La mare, ara. Perquè en aquest documental, que es diu Ocel, amb el nom del nen protagonista, d'aquest nen lama, tota la família la mare, el pare, el nou marit de la mare i tots els germans, pensem que aquesta senyora que sentia mare, la Maria, va tenir 8 fills. 6 fills del primer marit i 2 fills de la seva segona parella. Tots apareixen en aquest documental explicant una mica quina és la seva situació familiar. Escoltem una mica alguns dels membres de la família.
Mi relación actual con Ossel está bastante bien, aunque no siempre ha sido así.
Hace mucho que él se ha retirado de los medios de comunicación, aunque es un personaje público y da charlas y está en internet y tal, pero no da entrevistas o no... Hace tiempo, ¿no?, que no... Él decidió. O sea, creo que la última vez fue cuando él tenía... Vivía en el monasterio prácticamente, que todavía no tomaba decisiones.
En los primeros años, Ossel era una persona con mucha confusión. Y esa confusión no creo que él se la pueda quitar de encima tan rápido. Va a vivir con ella durante mucho tiempo.
Y si yo hago esta entrevista con vosotros, es porque me la pedí Ossel.
Aquest últim que heu escoltat és el pare actualment del Ossel.
Correcte, el Paco. La sèrie s'ha d'entendre com una història familiar. És a dir, descobrirem quina és la història d'aquest nen, què passa quan, en pocs mesos, la mare cedeix el fill als monjos tibetans, perquè li diuen que és la reencarnació, i ella també ho entén així, forma part de la seva religió, i els hi cedeix el nen perquè l'eduquin i l'instrueixin per ser un futur lama de la comunitat tibetana. Però, d'altra banda, la sèrie també s'ha d'entendre com la història d'una família, és a dir, com un pare i una mare que tenen 6 fills, que el segon marit també viu a la comunitat, que després tindran més fills, i com gestionen emocionalment tot aquest embolic familiar, perquè, de fet, l'Ossel és el que l'envien al Tíbet, en aquest monestir, però després tots els altres fills serveixen una mica de comparsa. Ara tu te'n vas a viure amb el pare, ara t'envio amb un internat a Suïssa, ara vosaltres dues marxeu amb una família a Los Angeles. Per tant, eren uns nens que anaven creixent amb un context impropi del que era créixer
amb una família.
Per tant, en aquest documental surten totes les tensions, tots els retrets, totes les sensacions d'abandonament, de solitud, d'aïllament, i com cadascú ha intentat conviure amb això i curar-se de les seves dificultats al llarg de la vida.
Bueno, dels seus traumes.
I dels seus traumes.
És una família, uns fills molt traumatitzats, perquè els pares, en fi, podríem dir que s'han, d'una manera, podríem, diguem-ho així, se'n desentenen, I els van col·locant.
Se'n desentenen, ho hem d'entendre des de la perspectiva budista, i és aquesta mena de desapego, que en diuen ells, em sap que en català es diu desaferramenta, de si vostè considera que això serà el millor pel meu fill, jo cedeixo aquest nen a la comunitat perquè segur que, segons el que em diu vostè, farà un gran bé a la humanitat. Per tant, a mi el que m'interessa és fer aquest bé a la humanitat, per tant, li cedeixo al fill. Hem d'entendre la perspectiva de la mare, que és jo això ho faig pel bé del nen i pel bé de la humanitat. D'acord? Una mica així embolicat. Divendres va estar aquí a l'Ossel Ita amb el Lucas Figueroa, que és el director del documental. L'Àfrica va fer la gestió perquè el poguéssim entrevistar i vam tenir una conversa amb ell. Li vaig preguntar d'entrada com ho havia de pronunciar, si Ossel o Ossel. I ara ell us ho explica.
Para volver un poco al nombre, en tibetano original se pronuncia Vesal. Però bueno, en espanyol, per això cada uno lo pronuncia como quiere.
Hem d'entendre que el Ossel, el seu idioma principal és el tibetà, és el que va aprendre allà.
Clar,
el castellà és només amb el que s'entén amb els seus pares, i ara viu a Eivissa, i per tant és el que fa servir per relacionar-se ara, però el seu idioma amb el qual s'ha educat...
La seva llengua materna,
la seva llengua materna, tot i que
no hi ha la mare allà, la llengua parlant tibetà.
Amb el que es comunicava allà...
És la de tibetà, perquè va estar al monestir i, a més, estava, podríem dir, que enclaustrat al monestir, perquè no el deixava... O sigui, l'havia d'estar en molts moments sol, i només estudiant una barbaritat d'hores, sembla que eren 12 o 18 hores al dia.
Amb 6 anys estudiava, entre els 4 i els 8 anys estudiava 6 hores al dia, i després 16 hores al dia.
Al dia.
Sol, el feien menjar sol mentre veia com tota la comunitat menjava junta i parlava i es divertia. Ell havia d'estar sol. I a més, com que havia de constantment estar memoritzant textos, el maltractaven perquè memoritzés i s'aprengués aquelles lliçons.
O sigui, estem parlant de l'ensenyança budista, l'aprenentatge, ell el feia a base de cops. A banda de tot el que van escrivint, ell va fer un ho expliquen expliquen aquest documental de 4 capítols, ell fa un diari i allà apunta el que viu cada dia, que això no ho saben els del monestir. I aquest diari, un bon dia, arriba a les mans d'un dels...
dels superiors?
Dels pares.
Ah, dels pares.
D'un dels pares, el Michel, crec que és. I quan llegeix el dietari, queda horroritzat. Però això és un dels pares, perquè l'altre pare, que és el Paco, ho troba tot fantàstic i considera que, escolta, que és per on ha de passar el fill, si ha de ser l'ama o ha de ser un gran mestre budista, doncs... Si
que és la disciplina que li convé.
Si el piquen, és per on ha de passar, perquè és ell, el Paco, mira pel futur del seu fill. En canvi, l'altre pare, o el de padrastre en aquest cas, que és el Michel, doncs clar, ho veu d'una manera... podríem dir diametralment oposada, perquè ja no està d'acord amb el que li fan a l'Ozel.
El director Lucas Figueroa ha sigut molt prudent a l'hora de...
Perdó, Michel no, François. Ho tinc apuntat aquí. François, Paco i Maria Torres, disculpeu. François és el pare que no està d'acord amb el
segon marit.
El segon marit, exacte. Perquè sempre, des del començament, la relació, perquè és una relació hippie, era de tres. La del Paco amb la Maria Torres... i la del François. Després la Maria Torres, amb el pas dels anys, s'enamora més del François, que és amb qui no ha estat, i se'n va a viure amb ell. Endavant, Mònica, perdó.
El Lucas Figueroa no ha volgut fer burxar gaire en saber els detalls d'aquesta situació d'abusos i maltractaments. Ha sigut molt prudent, perquè creia que el relat se n'anava excessivament, la força anava massa excessivament en el detall d'aquest maltractament. Però a mi em va cridar l'atenció com... vaig trobar a faltar la paraula abusos o maltractament en el documental. I va haver un moment que li vaig preguntar a l'Ocel si ell potser no se sentia un nen abusat o maltractat. Veureu com de seguida defuja el tema.
Yo desde muy pequeño tuve que madurar muy rápido y lo que aprendí fue de que cada uno elige cómo reaccionar a cualquier circunstancia y que al final lo que realmente importa es la perspectiva y la actitud. Y yo pues aprendí eso a una temprana edad y me ha ayudado a poder adaptarme positivamente. Que es realmente lo que está contando Lucas, ¿no? Es el proceso, es la transformación, el hecho de que todo el mundo, cada uno de nosotros podemos adaptarnos perfectamente de una manera positiva, porque somos nosotros los que elegimos. Es fácil echarle la culpa a otro, pero tomar responsabilidad, ahí está el camino del héroe.
Pero si te adaptas tan fácilmente, no escrius un diari explicant tot allò que et passa i tot el que pateixes.
Sí, si allò és el que et serveix per defugir aquella situació. No?
No ho tinc tan clar.
Home, devia ser un camí dolorós, eh? Vull dir, veure...
Sí,
per això escriu, no?
Clar.
Per això, o sigui, el diari l'escriu...
Ho passa tan malament que escriu un diari...
Exacte.
Per
una altra cosa, clar, és que després ho hagi més o menys superat i totes aquestes coses. Això és diferent. Però el moment que ho escriu, potser no ho passa tan bé.
Home, és molt trist tot el que esteu explicant. Fa molta pena aquest noi.
Doncs espera't.
Fa molta pena.
Això no és res.
Us he de dir que en alguns moments tenia la sensació que aquest... un pot escollir, un és l'heroi, si es pot adaptar, etc, etc. Sonava més a discurs après, allò memoritzat, per assumir que aquella ha de ser la teva manera d'entendre la teva pròpia vida, que no pas un discurs que realment et serveixi per consolar-te o acceptar o mirar de superar el trauma. Ara l'Ocel té un fill de 5 anys i li vaig preguntar com gestionava ara la paternitat tenint en compte la seva pròpia història.
Yo te lo puedo explicar muy claramente porque tengo un hijo de 5 años ahora y lo veo muy claramente la diferencia entre cuando yo tenía 2 o 4 o 5 y cuando él tenía 2, 4 o 5. O sea, yo con 2 años ya había dado la vuelta al mundo. Y él con 2 años pues estaba con sus padres, con su familia, disfrutando, con la compañía de otros niños. Y entonces yo lo veo muy claramente, él tiene una oportunidad diferente también, él pues evoluciona de otra manera y yo también, de pequeño. Y en ese proceso también estoy aprendiendo mucho, ¿no?, de entenderme a mí mismo.
Li vaig preguntar que com l'educava i va contestar.
Bueno, perquè ja expliquen al documental que, bueno, explica, i ho expliquen, que ella el porten per tot el món com una relíquia.
Ensenyant-lo, sí, sí.
Viva, sí, sí. Per recaptar fons.
Esclar.
Aleshores, clar, és una relíquia viva, un nen, sí, sí, que el porten per tot el món als diferents monestirs budistes, yeah, o centres que volen erigir budistes per fer una... bueno, per recaudar. I amb ella el tracten, perquè es veu a les imatges, com aquella pel·lícula que vam veure del pequeño, del gran emperador.
Sí, el gran emperador. L'último emperador.
L'último emperador. Sí, pues és l'último emperador, és el documental. Veus l'último emperador, com tots el veneren, tots li regalen un munt de coses, tots... clar, i ell és un nen. Uh-huh. I és una cosa realment que
et deixa perplexa. La Emma Canela ens diu, me'l vaig trobar pel carrer a Barcelona pels vols de Nadal quan era petit, acompanyat d'un monjo tibetà. Em va sorprendre la seva mirada serena i càlida per ser un nen tan petit, comenta.
Però el se'l va trobar quan era petit.
Al carrer, sí, sí.
Bueno, clar, sí, sí.
Que el van portar aquí amb un...
Sí, anava, bueno, perquè és el que et dic, que ja ho expliquen al documental.
Per això t'ho dic.
Sí, sí,
que
sí. Que... No, no, és que pensava que l'havia vist ara.
No.
Perquè
quan ell era
també,
petit...
ell també fa xerrades i les fa a centres budistes. I...
No, quan era
però,
petit.
Però, clar,
quan
ja
era
té
petit,
una altra perspectiva.
De fet, és una història, entenc que se'n recordi de quan se'l va trobar pel carrer, perquè era una història que al seu moment ens va impressionar molt. Sí. Perquè recordo com pensava que potser algú, en algun moment, tenia la idea que la meva germana era la reencarnació de vés a saber qui, i venia a casa i se l'emportava perquè consideraven que se l'havia... No, era una història com de terror, on...
Sí, una història que no te l'acabava... O sigui, no l'acabaves d'assimilar, perquè era que havia entre tots els nens que havien buscat a les comunitats, aquest tipus de comunitats, estaven buscant qui era la reencarnació i van trobar l'Ocel com a reencarnació. I la mare, que és el que impactava, els pares van dir... Pues
ah, sí,
si és ell, pues ja te lo puedes llevar.
Feien un seguit de proves, sí, on havien de trobar pistes d'aquesta comunicació del Lama Yeshe, de com es manifestava.
Això no hi ha una pel·lícula.
En l'actualitat. Una pel·lícula que passava a Vancouver, em sembla, a Canadà, que passava, em sembla que sí que n'hi ha.
Aquestes pistes, a més, clar, tot és agafat amb, diguéssim, són senyals que ells van interpretant, és a dir, per una pulsera. Si va agafar la pulsera, li va portar...
Que era del Lama.
I aleshores no sé què va fer, que li va entregar i van dir, pues esto és una senyal, saps? Totes aquestes senyals, que clar, depèn com les vegis d'una manera o l'altra, pues les senyals són més positives o menys negatives.
Expliquen que hi havia 10 candidats i la mare explica com al final el nen va ser ell l'escollit. El que passa que també em temo que d'aquests 10 candidats que entrevistaven, no totes les mares haurien estar disposades a cedir els seus fills. Per tant, s'havia d'induir que el nen escollit fos també el que tingués una mare disposada a cedir el seu fill a la comunitat, com ho va fer la Maria Torres. En la conversa va ser difícil abordar la qüestió del dolor. No, ell no cau mai ni en el victimisme, en el lament, en el retret, però a la vegada el discurs té això que us deia, no? Molt a veure amb aquest aprenentatge religiós. Ell considera que tots podem triar. Per tant, que per malament que et vagin les coses, tu sempre pots escollir com sortir-te'n.
Para una persona, a lo mejor una cosa puede ser enormemente negativo, y para otra persona, exactamente la misma cosa puede ser muy levemente negativo. Entonces, también es una perspectiva, ¿entiendes? Es como uno se lo toma, como uno decide reaccionar. Porque yo no quiero llevar una carga, un peso encima... porque lo decido yo al final. Entonces yo prefiero tener pues un impulso, algo que me empuja, que me ayuda a evolucionar, a entender. ¿sabes? Y poder también ayudar a los demás.
És molt entenimentat, aquest noi.
Sí. No, perdoni, és que no et deixen diferent. En el documental, cap al final, fa xerrades i fa unes reflexions, perquè amb ell conversa en llarga estona, que fins i tot algunes qüestions de les que diu me les vaig apuntar.
Li vaig preguntar per les seves impressions un cop vist tota la seva vida concentrada en 4 episodis, quina era la impressió que li havia causat veure-ho.
Con mi madre entendí muchísimo mejor, ¿vale? El proceso que mi madre tuvo que vivir y que está viviendo ahora, porque yo, claro, yo lo veía un poco desde mi punto de vista y no tanto del suyo. Y eso también me ayudó a entender mejor y también apoyarla en ese sentido.
¿Y con tu padre?
Con mi padre, es que mi padre es mucho más simple como persona. Entonces, a mi padre lo he entendido bastante bien desde una temprana edad. A mi madre me ha costado bastante más entenderla.
Li vaig preguntar per la seva relació actual amb la família.
Con mis hermanos y hermanas, pues como desde muy joven tampoco es que tuve mucha conexión, ni con mis padres tampoco, pues hay una distancia realmente que yo la noto, quizá ellos no tanto, pero yo la noto más cuando estoy en su compañía, que no sé mucho de qué hablar. O sea, muchas veces cuando estoy en compañía de mis hermanos, ellos todos están hablando y tal, y yo escucho más que nada. Muchas veces hablo, pero cuando hablo a veces suelto cada burrada que digo, uy, mejor no haber hablado. Pero ahí también está el entrenamiento, ¿no? El entender dentro de la sociedad qué cosas se pueden decir y qué no, y cómo decirlas. Que eso también me ha costado, ¿eh? Llevo 20 años desde que salí del monasterio. Bueno, 19 años, desde 2003 salí.
Ell als 18 anys deixa el monestir i se'n va a viure a Eivissa.
Atenció,
i passa a un altre, a
moment,
un canvi de vida radical.
Perquè, clar, el canvi és... tot i que primer vol marxar abans, uns anys abans del monestir, i la mare diu, l'agafa, el va al monestir i se l'emporta, la mare el passa al pare, que viu a Londres, i el pare traeix a la mare i traeix el nen i el torna a portar al monestir, perquè el pare considera que el nen...
La reencarnació i s'ha acabat.
Si has estudiado y tienes dotes de gran lama, pues te vas al monasterio, claro, y lo acabas.
I amb un germà de paquet a sobre.
I te vamos a poner un hermano para que te distraigas un poco más. I aquí ja ell comença... descobreix el que és la marihuana, perquè ja ha estat en contacte amb la marihuana, i aleshores ell s'emporta el que en diríem un seguit de cogombrets, que els fa créixer d'amagat, perquè no ho vegi la comunitat. I aleshores comença a fumar marihuana, perquè amb ell és el que li genera la desconnexió.
Clar.
I el seu en fi,
per fugir.
Exacte, la manera de fugir del monestir. I als 18... diu, jo me'n vaig. Toca el 2, i on va? A on viu la seva mare. I on viu la seva mare? A Eivissa. Clar, a Eivissa, tirem anys enrere, què hi ha a Eivissa? Tot, o sigui, és
el disloque.
És el llenyant, clar.
El disloque.
O sigui, paraíso.
Fiesta, noche...
A Eivissa és passem del monestir, d'aixecar-te les 4 o 5 del matí, la disciplina, tal... Passem a Eivissa, que clar, Eivissa és el que... El canvi és... És brutal. Digues, Mònica.
Ell el que li passa és que troba que no acaba d'encaixar enlloc. Quan està al Tíbet, enyora la vida d'aquí, la llibertat que té aquí i la vida que pot fer aquí, però quan està aquí li falta la disciplina i elements de la seva vida de nen que troba a faltar d'allà. Ells molts cops té com una certa dependència de l'ordre, del control, perquè... En certa manera, això és el que li ha donat seguretat amb ell. Per tant,
deixa de ser budista.
No. Ell, hi ha una cosa que va dir, vaig apuntar algunes frases que m'han cridat l'atenció. Per exemple, n'hi ha una que és per un dia parlar-ne més tranquil·lament. Diu que ell té comptades les hores de tatuatge, i porta tot de tatuatges, comptat. Diu que em porta 55 d'hores de tatuatge. I que és, per ell, és una teràpia de com una mena de contricció, i per ell representen els tatuatges representen el conflicte. Que jo em va cremar l'atenció, perquè clar...
Com?
Sí. Per ell el tatuatge és conflicte.
I per què se'n fa?
Bueno, perquè
ell, és el conflicte perquè... que té una cosa que t'agrada, però a la vegada no t'agrada.
I per ell és,
no?
El, és el... Eh? Clar,
no ho sé, jo.
No ho sé, però clar, em va cridar l'atenció que ell consideri el tatuatge com un conflicte amb tu mateix.
Jesús.
Penseu que és un home amb tantes hores d'estudi que molts cops la no, no? seva sí, capacitat sí, 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 sí. de
anàlisi,
reflexionar, sí, sí. d'analitzar i fins i tot de trobar elements de interpretació de la vida va molt més enllà del que pots entendre així de manera ràpida, eh? Jo li vaig... Ell parlava molt sempre del xoc cultural que
home,
té,
clar,
perquè ell
que
considera
repeteixo,
que la seva
clar.
cultura
però
pròpia
pensa,
és l'oriental.
Ve del monestir i va a viure a Eivissa. És que, clar, això quan ho vaig veure, pensava, hòstia, és que és el pitjor lloc on pots anar en aquella època, de més, no?
Fins i tot quan de vacances podia estar uns quants dies al poble de la seva mare, a l'hora de relacionar-se amb els nois que eren de la seva mateixa edat, li costava trobar la manera o entendre com a Occident les persones es relacionen i li vaig demanar que em posés un exemple. Un exemple concret d'aquesta dificultat per entendre's i em va explicar una anècdota amb unes samarretes.
Yo, cuando vivía en el monasterio, todos los monjes llevaban la misma camiseta de tirantes debajo del hábito, ¿no? A veces habían tres colores que se podía usar, que es amarillo, rojo o azul. Normalmente amarillo o rojo, siempre. No se pueden utilizar otros colores debajo del hábito. Y entonces a veces cuando había un monje que se iba al pueblo a comprar ropa, le decías, oye, píame dos pares de camisetas para mí también. Vale, vale, tal, pero como todos llevaban lo mismo, pues no, no. Y en el instituto un día pues estábamos todos en grupo y uno, me voy a comprar ropa. Y yo, ¿me pillas a mí una camiseta también? Y se quedaban todos mirándome en plan, ¿y este tío? No entendían, claro, porque yo me llamaba Nicolás, yo me había inventado mi nombre para que no hiciesen la conexión. Y entonces, claro, eso es un ejemplo, por ejemplo, donde la gente no llega a entender, y yo tampoco entiendo por qué reaccionan de esa manera.
No acabo d'entendre què representa.
Sí, ell pensa a la manera de consumir que tenim a Occident no és com ho feien allà.
Clar.
Allà, si algú sortia del monestir per comprar samarretes, compra'm això, sí. I no penses amb els diners.
Era una comunitat.
És una comunitat, clar, per tant, tothom, tot és de tothom. Sí. Quan un amic li diu, aquí, me'n vaig a comprar roba, que li diguis amb un amic, porta'm una samarreta, l'altre diu, però tu de què vas? No? I ell pensava, però què passa si t'he demanat una samarreta? No? I aquestes situacions és la que sovint li passen a l'hora de no adonar-se que funcionem d'una altra manera o de recordar que funcionem d'una altra manera. Dissabte celebraven la premiere del documental i ell va explicar que hi portaria el seu fill de 5 anys per veure els dos primers capítols.
Que no és reencarnació de ningú.
Bueno, al final... No ho sap, però que en lloc de fer-ho... De fer el que li va passar amb ell, que el van portar al monestir amb 3 anys, que s'esperarà uns anys més, i si hi ha algú que li veu possibilitats, que ho valorarà. No ho descartava.
No ho descarta. Ell planteja aquesta possibilitat a partir del moment que ell desitja tenir un fill, de dir, potser el meu fill és reencarnació d'algú. Una cosa que fa el documental i que crec que està bé és no plantejar el debat de si és una reencarnació o no. Com diu un amic de l'Ocel, que crec que ho explica molt bé, és si uns creuen que és una reencarnació, deixeu que l'ama Yeshe es manifesti com li doni la gana i respecteu com és l'Ocel. Si creieu que no ho és, deixeu-lo en pau perquè prou de feina té amb el que li ha tocat viure, no? I m'agrada que en el documental no es plantegi la voluntat de fer-li entendre a l'Ocel que és o no és una reencarnació, sinó senzillament respectar el que cregui cadascun dels integrants de la família, igual que respectar com cada membre de la família ha decidit viure. Diguem que no hi ha retrets i que tots acaben pensant que cadascú ha intentat fer el millor que creia en aquell moment. I això és, diguem, els jocs de tensions que planteja aquest documental.
I ara ell, clar, preguntareu a què es dedica. Doncs ara ha creat, per això ell, un dels arguments pel qual diu que ha aparegut en aquest documental, perquè ha creat una mena de, no sé si no, una, com una associació, una ONG, que es diu Global Tree Initiation, que és la de plantar arbres pel món,
també, eh?
Més les ecòldies. Llavors ell diu que està en aquesta, que està en aquesta tasca i que vés a saber si el, la reencarnació del Dalai, del Lama Geshe, si ara el que aquest era un precursor i era un innovador i que, a més, el que era la religió, els tibetans ortodoxes no el veien bé, aquest el Geshe, el veien...
Massa mi, modern.
Massa modern, que ara no sigui ell, l'ocell, massa modern, perquè ja va sense túnica i sigui, sigui la reencarnació del que en el seu dia també era modern, que era el Geshe, que sigui ell fent aquesta,
aquest pas nou.
Aquests organismes, sí, que, exacte, sí, que la religió tibetana passa pel Global Trinitation i era qual dia. I ens ho deixen aquí sobre la taula.
Jo trobo que és bonic aquesta voluntat de mostrar de fer, aquests, sí, paral·lelismes, tant si creus que és per una reencarnació com senzillament per una inspiració de vida i perquè acabes suposant un referent i vols fer el mateix. Aquí no s'obliga a ningú a creure en cap de les opcions.
Mònica Planes, recordem que avui m'ha avançat aquest documental, sí, que perquè vam venir a presentar-lo i vam aprofitar la vinentesa per parlar amb Bosel, el nen Lama espanyol, a HBO, i s'estrenarà la setmana vinent, concretament dijous, el 3 de novembre. Mònica, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
2 minuts i
mig. Hi ha una notícia d'última hora que m'ha deixat. És que m'ha posat una setmana en l'aire. És que... Ai, ai. Portem una aspirina o, no sé, morfina.
Ara la comentem. Portem...